Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El col·lectiu Donart ha engalanat 15 aparadors de comerços de l'Escala aquest cap de setmana amb motius mariners. El projecte s'anomenava Mar en Fora. Pretenia treure el mar de lloc i crear un tsunami d'imatges al carrer. Es tractava d'una exposició efímera creada especialment pel cap de setmana del Pont de Tots Sants. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local d'avui. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de l'Escala discrepa del projecte de pressupostos 2022 que vol aprovar el govern municipal i troben a faltar especialment partides que qualifiquen d'essencials en conceptes com la transició energètica, la mobilitat o l'habitatge social. La periodista i escriptora Mercè Ibars ha estat la primera convidada al cicle de converses sobre literatura i ruralitat programat des de la càtedra Víctor Català a l'Alfolí. En aquesta primera conversa, el fil conductor va ser la seva obra Tríptic de la Terra, una profunda reflexió sobre la transformació del món rural emmarcada al poble de Saidí, d'on Ibars és originària. Esports, bàsquet, els sèniors femení i masculí segueixen sense conèixer la derrota. Les de Susi Martí guanyaven el Banyoles 62-37 i els de Toni Espinosa superaven el Castelló 72-54. Els màxims anotadors han estat Neus Bermejo i Adrià Usant. Recull d'agenda d'activitats i la previsió meteorològica completen l'informatiu d'una jornada avui en dimecres, marcat per el cel força tapat amb vent fluix del sector de tramuntana, alguna pluja feble i la mar remenada de tramuntana. La temperatura refrescarà. Ara us deixem amb la segona hora del Far, el magazín de mar de Catalunya, que elaborem conjuntament 7 emissores del litoral català. En aquesta segona hora, l'apartat d'actualitat girarà sobre el Centre d'Economia Blava. Parlarem amb l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós. A l'apartat interactiu avui tindrem de convidats a les drassanes Nicolau, en parlarem amb el seu propietari, Miquel Nicolau. Una cançó marinera serà ja cap a 6:45 i el preu del peix. Sabrem com ha anat avui en alguna de les confraries de la zona del Delta de l'Ebre. Això ens portarà fins a les 6, hora de l'actualitat local, que completem els dimecres amb el programa Els oficis del llibre, elaborat per la nostra col·laboradora Judit Covenya Guàrdia. El punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, un informatiu conduït per l'Ali Giné, amb la veu també de Montse Manent, i el control tècnic de Juanjo López. A partir de les 8, els musicals en dimecres són el Sound System i el Chelsea Hotel. A partir de les 10, les reemissions per aquest ordre del Més calent a l'Aigüera, amb Cristina Cantal, l'informatiu i el suplement Alcaldia, amb Víctor Puga. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui que s'estan donant dades que es llegeixen, sobretot per part de l'empresariat amb clau positiva i que parlen d'una certa recuperació econòmica, com a mínim una certa recuperació del treball. UGT i Comissions Obreres han fet públic un estudi que demostra que aquesta recuperació s'està fent a base de temporalitat, precarietat i sous baixos i que les xifres globals sí són positives, evidentment, però el que hi ha sota d'aquestes xifres globals són bàsicament la perpetuació dels dels contractes escombraria, dels contractes on no es reconeixen els drets dels treballadors, on se'ls paguen infrasalaris i d'alguna manera se'ls condemna a haver de tenir dues o tres feines, aquells que poden tenir-ne, per mirar de tirar endavant. Si afegim això al preu dels lloguers, la dificultat per accedir a una hipoteca, aquells que tinguin sort de poder-ne demanar una, vull dir que tinguin opcions, i la situació del mercat de l'energia, amb cada vegada tarifes més altes i, per tant, amb una despesa més gran per família per mirar de tenir coses tan bàsiques com la casa temperada, sobretot ara que ve l'hivern, doncs ens dibuixa per davant una situació gens optimista i gens fàcil, contràriament al que, repeteixo, des del sector governamental de Madrid i el sector empresarial es vol fer creure. Per cert, referenciant precisament el tema de l'arribada del fred, sembla que arriba a partir de demà una davallada brusca de les temperatures. Alguns pensem que les temperatures ja han davallat força, i és que des d'abans d'ahir avui la temperatura és prou freda com ja es fa sentir, diguéssim, prou baixa. Però bé, sembla que encara ho serà més i que, per tant, haurem de tirar mà d'aquells que en tinguin i puguin d'elements de calefacció, tant sigui gas, com sigui butà, com sigui electricitat, com sigui el que passarà moltes llars, tancar portes i finestres, tirar mà de la manta i esperar que aquesta situació passi el més aviat possible. Esperem que, com dèiem ahir, els governants i les administracions administrin per tots, sobretot per la majoria, pels treballadors, per les treballadores, per les famílies, i no pels que tenen a les seves mans el control dels oligopolis i les grans empreses. Esperem que arribi per tothom una certa bonança econòmica i tarifària. Comencem així aquesta segona hora de programa, una segona hora que ens portarà a parlar amb unes drassanes Nicolau, a la zona del Delta, amb bones notícies i amb importants novetats. Els estan anant bé les coses, sembla. Ho explicam al llarg dels propers minuts. Benvinguts, us saludem. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I comencem aquesta segona hora anant fins a la Ràpita. I és que s'ha adjudicat finalment el projecte per convertir l'antic edifici de la Duana en un centre d'economia blava, un centre que ha d'acollir gent, inversors i sobretot gent que impulsi projectes que vagin relacionats amb economia blava. En volem parlar amb l'alcalde de la Ràpita, amb en Josep Caparrós. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Amb molt d'interès hem estat llegint aquesta notícia d'aquesta, jo penso, pas endavant que s'ha fet des de la Ràpita en favor de l'economia blava.
Sí, bé, esta setmana passada vam adjudicar les obres de remodelació de l'edifici Duanes, un edifici històric que tenim aquí al nostre municipi, aquí al centre de la Ràpita, que aquestes obres han d'acabar convertint este edifici en el centre d'economia blava de les Terres de l'Ebre, un espai al qual l'objectiu que hi ha és que es puguen impulsar tot el conjunt de projectes, d'iniciatives, també d'un espai per a coworking, per a nous emprenedors que busquen tirar endavant projectes que dinamitzen l'economia del nostre poble, l'economia del nostre territori i sobretot que tirin endavant projectes de desenvolupament econòmic a partir de criteris d'economia blava. Entenem que és una estratègia que entre tots hem de fer possible, i per això, tenint en compte la importància del sector marí legítim de la Ràpita, entenem que és un projecte rellevant per acabar convertint la Ràpita en un referent en polítiques d'economia blava.
Entenc que el que faran amb l'edifici és remodelar-lo i, diguéssim, equipar-lo amb taules, amb ordinadors, amb connexions wifi, amb tecnologia i amb mobiliari perquè aquells emprenedors, aquelles empreses emprenedores puguin, que sempre vagin al voltant de l'economia blava, puguin fer-ne ús i crear aquesta mena de niu de propostes, no? De niu d'activitat.
Sí, correcte. De fet, el projecte del Blue Economy Center és un projecte que forma part d'un projecte territorial coordinat pel Consell Comarcal del Baix Ebre, que engloba 7 iniciatives. Una d'elles és esta de la Ràpita, del Centre d'Economia Blava, i és el projecte Ebre Territori, un projecte que rep el 50% de finançament d'Europa i que els diferents projectes tenen com a principal objectiu impulsar l'economia del nostre territori des de diferents aspectes. En el cas de la Ràpita ens centrem en les polítiques en economia blava. Llavors, el projecte per una part consisteix en el que tu apuntaves, és a dir, esta transformació d'un edifici històric en un espai de coworking, un espai de treball, un espai per a empresaris que vulguin impulsar el seu projecte empresarial, que evidentment han de tenir, diguéssim, com a fil conductor propostes emmarcades dins de l'estratègia marítima també de l'economia blava. De fet, és un projecte de la Ràpita que coincideix perfectament i que diguéssim, està totalment coordinat en l'estratègia marítima de la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya. Per tant, una mica el que busquem és que entre tots poguéssim tirar endavant aquest canvi de model econòmic que necessitem al nostre país. I el projecte, com te diria, té una part constructiva, però també té una part també cofinançada per fons europeus, que el que busca és incentivar i desenvolupar nous projectes en economia blava. Per tant, per una part és un espai i per altra és un, diguéssim, un projecte per impulsar noves iniciatives. Una mica l'objectiu és aprofundir totes les possibilitats que hi ha en l'economia blava.
Suposo que, evidentment, deu haver tingut molt bona rebuda i segur ja s'hi han interessat emprenedores i emprenedors de les Terres de l'Ebre, no?
Sí, efectivament, la gent és un projecte que l'han tomat molt bé perquè acabarà sent un espai referent. Sí que és veritat que encara queden uns mesos per a fer-se realitat, perquè just ara fa uns dies vam adjudicar les obres, per tant ja sabem com van aquestes coses, que fins que no estan acabades no està el projecte executat, però sí que ara podem dir que el Centre d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre, la Ràpita, en relativament poc temps serà una realitat, i és per això que ja hi ha empresaris, nous emprenedors que s'han interessat per aquest espai. També hi ha entitats i col·lectius que han preguntat per aquest espai, perquè en definitiva per sort de tots ja hi ha gent que està treballant en projectes d'economia blava.
La inversió que es fa és una inversió important, a prop de 500.000 euros, 450.000 euros per la rehabilitació d'aquest edifici, i que suposa un pas més. Aquí, a la Ràpita, alcalde, van fent feina, no massa sorollosa, però van fent feina en favor de la sostenibilitat del medi ambient, i al final s'estan posicionant com un dels punts més interessants de desenvolupament d'economia blava, de relació humano-marítima des de la sostenibilitat amb el port dels principals, o el principal port pesquer del país. És a dir, la Ràpita està fent, diguéssim, s'està avançant al futur d'alguna manera.
Bueno, entenem que fem el que bonament podem, com tothom, però sí que estem molt compromesos en la sostenibilitat i sobretot estem molt compromesos en tots els objectius de desenvolupament sostenible que els hem de poder aconseguir entre tots. I quan dic entre tots, dic entre la societat, les institucions, diguéssim, que estem a peu de carrer, com puguen ser els ajuntaments i les institucions que estan, per entendre-nos, dalt de tot, que són les europees. Aquí és un projecte col·lectiu, és un projecte que cada un ha d'aportar el nostre gra de sorra, però sí que és veritat que des de l'Ajuntament de la Ràpita treballem molt insistentment en tots els projectes que ens permetin anar aconseguint objectius de desenvolupament sostenible i, com diem, este és un projecte que encaixa perfectíssimament. És a dir, és un projecte, el del Centre d'Economia Blava, que encaixa perfectíssimament en l'Agenda 2030 i, per tant, hi treballem intensament, com també hi treballem intensament en tot el que fa referència a la transició energètica. I, de fet, aquí sí que vull destacar un projecte que estem treballant conjuntament en Ports de la Generalitat per a acabar convertint el Port de la Ràpita en el primer port de Ports de la Generalitat Green Port, és a dir, que sigui autosuficient al 100% a partir de la producció de l'energia que consumeix dins del propi port, perquè el que hem de buscar també és el consum de proximitat i d'aquesta manera anar transformant i anar canviant el model energètic que tenim a la nostra societat.
Ara estava mirant, per cert, l'antic edifici que es troba a la plaça de Carles III de la Ràpita, i que és un edifici d'aquests que fa goig veure. És un edifici maco, d'estil clàssic, és a dir, és un d'aquells edificis que si se li dona vida, i segur que les empreses i els emprenedors li donaran vida, pot que esdevenir un referent important per la capital, per la Ràpita.
Sí, de fet és un edifici històric del nostre municipi, un edifici que es troba just al bell mig del nostre poble, un edifici que té el seu simbolisme. De fet, este projecte de remodelació i de acabar convertint aquest edifici de les duanes en un edifici d'un centre d'economia blava, un dels aspectes que té el projecte constructiu és mantindre, òbviament, la façana de l'edifici en les mateixes característiques i en les mateixes condicions actuals, perquè, com tu apuntaves, és un edifici que té el seu encant històric, també. I, evidentment, la transformació interior que es farà de l'edifici l'acabarà convertint en un equipament agradable d'ús i agradable d'aprofitament. Per tant, evidentment, és un edifici que complirà també en tots els requisits energètics i d'autoconsum, com no podria ser de cap altra manera, i en definitiva serà un edifici que tindrà diferents espais molt acollidors i molt confortables per a que allí es pugui crear amb molta comoditat nous projectes que ajuden a dinamitzar l'economia del nostre poble, del nostre territori i, en definitiva, del nostre país.
Doncs, escolti'm, serà un plaer poder ser en aquest edifici quan estigui rehabilitat, poder veure la vida que segur s'hi desenvolupa al seu interior i poder gaudir de que s'hagi convertit en un element simbòlic, identificatiu, estratègic per la capital, i que, bé, d'alguna manera sigui un lloc on bulleixin les idees, no? On bulleixin els projectes i on, des de la col·laboració dels seus ocupants, doncs es pugui establir i referenciar la Ràpita com un lloc d'idees i d'innovació, no? D'impuls de noves propostes, sempre basades en la sostenibilitat i l'economia blava.
Sí, aquest és l'objectiu. L'objectiu és, per part de l'administració, fem l'esforç per a dotar d'aquells equipaments i d'aquells serveis necessaris per a que l'empresariat pugui desenvolupar els projectes. En definitiva, apostem clarament per aquesta col·laboració público-privada. En aquest cas, l'aportació de l'administració pública és l'espai i l'aportació de la part privada seran les idees, els projectes i, en definitiva, l'investigació l'impuls de nous projectes que puguen dinamitzar l'economia de la nostra societat, en la línia d'aquests objectius de desenvolupament sostenible que entre tots hem de ser capaços de poder aconseguir dins de l'Agenda 2030.
Doncs, escolti'm, ja li dic que li robaran la idea, eh? És a dir, que hi haurà gent que agafarà la idea i l'adaptarà al seu territori. Ja li ho avanço, perquè la proposta és certament interessant. Per tant, preparis que sortiran rèpliques d'aquesta reforma, d'aquesta proposta.
Benvingudes siguen aquestes rèpliques.
Josep, sempre és un plaer parlar amb vostè, alcalde, i en tot cas saludar a la bona gent que hi ha a la Ràpita i a les Terres de l'Ebre. Agraït i molta sort. Serà un plaer poder-lo visitar quan estigui acabat.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Fins a propera. Amb ganes d'anar veient que en surt d'aquest futur edifici de la duana, aquest nou centre d'economia blava a les Terres de l'Ebre. El que tenim clar és que de les Terres de l'Ebre en surten molt bones propostes i en surten embarcacions. N'han sortit des de l'any 1917, però hi va haver un punt d'inflexió que va marcar un abans i un després. I avui en volem parlar, d'aquesta sortida d'embarcacions, d'aquest punt d'inflexió i sobretot d'aquest futur que es dibuixa a les drassanes de les Terres de l'Ebre i en concret a les drassanes que avui són protagonistes en el nostre programa, que són Drassanes Nicolau. Volem parlar amb Miquel Nicolau, propietari de Drassanes Nicolau. Miquel, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I moltíssimes gràcies per atendre'ns. Com esteu, com us va per aquí les Terres de l'Ebre fent vaixells?
Gràcies a vosaltres. És sempre un plaer poder compartir una estona aquí en directe amb vosaltres.
Unes drassanes, si et sembla, per començar, que van ser reconegudes, més que les drassanes, la figura del teu pare va ser motiu d'homenatge a la darrera edició del Saló Nàutic.
Sí, de part del clúster nàutic català li van donar un reconeixement a la trajectòria i a la seva aportació al sector al llarg de tota la seva vida, i la veritat és que jo com a fill, clar, aquí no tinc res a veure, més que poder estar-ne pues, molt orgullós, no?, de poder haver tingut aquest mestre en primera persona i haver-ne pogut gaudir de tota la seva experiència. I a part d'això, pues, molt content i molt orgullós pel reconeixement, sí.
I que, de fet, referencia un fet... ara parlem d'altres qüestions, però deixem aturar-me aquí, perquè jo crec que això és important. És a dir, no som conscients, al nostre país, a nivell general, a nivell social, no som conscients de la importància de les drassanes, probablement no de les grans drassanes, sinó de les drassanes, diguéssim, més petites, però que han subministrat vaixells d'esbarjo, vaixells de pesca, muletes... és a dir, tot tipus d'embarcacions perquè aquí s'hagi pogut continuar treballant i produint, no?, el sector primari de la pesca o fins i tot el sector de l'esbarxo, no?
Sí, mira, per quantificar una mica amb dades, des de l'any 83 el meu pare va començar a fer embarcacions de fibra, no? Que en aquell moment era una mica una revolució, aquest material, sobretot en el món de la pesca, quan encara s'estaven fent embarcacions de fusta. I des del 83 fins ara portem, bueno, amb les 9 embarcacions que tenim en construcció a dintre l'Astillero, superarem les 300 embarcacions construïdes a les nostres drassanes en fibra des del 83.
Això és moltíssim. Això és molta feina feta,
sí.
I molta,
sí,
feina ara, i, bueno, i molta feina vostra ara mateix flotant, no? Portant gent d'una banda a l'altra pels motius que siguin, per divertir-se o per treballar, però portant gent d'una banda a l'altra arreu del país.
Sí, bueno, la veritat és que ja són moltes embarcacions fetes i molts dels clients ja són amics i són pràcticament família i gent que viatgen amunt i avall i es mouen per arreu de Catalunya, les Balears, pel Cantàbric, també pel sud, i veuen barcos nostres, i fan fotos, les envien, i si n'hi ha molt grapat, n'hi ha per tot, i pues dona per a moltes històries, perquè clar, els barcos van canviant de mans i van canviant de ports i van tenint cadascú la seva història.
Escolta'm, què busca la gent amb un barco? És a dir, quan ve a una persona i us encomana que li construïu un vaixell, què cerca?
A veure, la nostra filosofia de Drassana acaba tenint aquest tracte tan personalitzat i tan familiar amb el client perquè fem embarcacions fetes a mida. Pràcticament cada embarcació és un projecte fet a mida i tenim un nivell d'adaptació molt gran. Ja el teníem abans, quan les tasques eren molt més manuals, i continuem tenint ara que tenim facilitats amb maquinària 3D i dissenys 3D, que el canal de comunicació i visualització amb el client és molt més senzill i ens permet, pues, ostres, haver potenciat encara més aquest nivell de personalització. Llavors, pues, un senyor, una senyora, qualsevol persona que tingui a comprar una embarcació, pues, busca poder cobrir les seves necessitats, no?, d'alguna manera, o viure millor dins la seva professió, poder realitzar millor la seva tasca, o simplement, pues, guanyar amb qualitat de vida.
I aquí és on entreu vosaltres, no? Perquè mirant una mica la vostra web, teniu evidentment uns estàndards d'embarcacions, no? Unes eslores i uns equipaments i unes motoritzacions que no són, o sigui, que no són capriciosos, són estàndards que han estat aprovats per Marina Mercant i que per tant són homologades i tal. Però suposo que a partir d'aquí, una mica més cap aquí, una mica més cap allà, al final l'embarcació s'acaba ajustant a allò que en aquest cas la persona que l'encomana, la persona que la de dur, us acaba demanant o percebeu que vol, no?
Sí, sí, sí. I clar, al llarg dels anys també, pues, has anat construint una mica tot tipus d'embarcacions. Sí que tenim algunes embarcacions que estan estandarditzades amb el mercat CE, els barges, per exemple, però clar, hem treballat molt també per al sector de la pesca, hem treballat molt per al sector de l'aquicultura, hem treballat molt també pel tema de les muletes, no? Diferents tipus de muletes, perquè ara fa poc també vam recuperar i vam fer un motllo a partir d'un 3D d'una muleta de la Ribera d'Ebre de fusta, de les tradicionals,
sí.
I hem fet un motllo per fer-les totes iguals amb fibra, i bé, clar, al llarg dels anys anem tocant molts sectors i molts tipus d'embarcació també, pues, en funció de les demandes del mercat.
Que cada embarcació és com una obra d'art, és a dir, vosaltres teniu les vostres embarcacions i, bueno, com passa amb els cotxes, no?, que quan veus un cotxe pel carrer saps si és un Volkswagen o saps si és un Renault o un Audi, doncs amb les embarcacions passa el mateix, cada astiller, cada drassana té el seu disseny i una mica la seva forma, no?
Sí, sí, la veritat que sí que s'identifica, però la gent del sector, no? La gent que va a tot el carrer que identifica les marques dels cotxes, però la gent que una mica del sector que s'hi dedica i ho topa una mica de cop sí que ens identifica per aquí per allà.
Escolta'm, has dit que teniu 9 embarcacions ara mateix amb això és una brutalitat, és a dir, 9 barques és un escreix de feina, això, no?
Sí, però una drassana petita com nosaltres, sí, estem molt contents, perquè després del que ens va passar recentment, no?, que vam tenir un incendi que ens ho va arrasar tot i apostar per tornar a arrencar des de zero i tornar a treballar, no?, amb una incertesa, encara amb una crisi econòmica que encara com a que es respirava i amb tot això del Covid, i bueno, pues, ho vam decidir tirar endavant i com sempre, no?, pues amb 100 anys suposo que tant el meu pare, el meu avi, el meu besavi s'han degut trobar amb problemes grans, no?, haver de passar una guerra civil, haver de passar postguerres, tot tipus de circumstàncies molt adverses, i pues, d'una manera o d'una altra sempre hem tirat endavant. I bé, pues, ha seguit una miqueta el camí aquest i tirant endavant, pues, i ara mateix tenim 9 barcos a dintre.
De quin tipus? Què esteu construint? Què s'està fent?
Mira, aviam, si et parlo d'eslores, ara mateix tenim, dels més petits, tenim dues embarcacions de 6,60, una de 7,5, una de 7,99, tres de 8,50, una de 9,30 i una de 15 metres.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí, i això geogràficament, per a que et facis la idea, dos van per al Cap de Creus, tres van per a Balears, dos van per a Deltebre i dos per a la Ràpita.
Però parlem d'embarcacions de pesca o d'embarcacions d'esbarjo?
Parlem d'embarcacions de pesca, d'arts menors, d'embarcacions específiques per a la Trenc Blau,
o embarcacions per anar a la xarxa, el trasmall, inclús una de rastre, una de 15 metres, de rascada.
És a dir, que s'està renovant part de... Home, nou embarcacions vol dir que s'està renovant part de la flota d'arts menors, no?
Sí, bé, hi ha un petit mercat creixent de demanda d'embarcacions per anar a pescar a Trenclau, no? Tots coneixem d'aquesta problemàtica i, bé, d'alguna manera per posar-li la solució, pues, és pescant-los, menjant-los, disfrutant-los, aquests bitxos, pues, hi ha demanda d'aquest tipus d'embarcació. El mercat de Balears, pues, sempre l'han treballat molt, i el que és la Costa Brava també, la veritat.
Una barca...
Sempre mantenim un degotet de comandes d'aquests llocs.
Una barca per anar a buscar, per anar a pescar cranc blau, és diferent? És a dir, què es diferencia de la resta? És una barca igual o té alguna característica que la fa diferent?
Bé, és una embarcació que, tot i ser petita, pues, ha de tenir unes condicions de manga força considerables, que tingui el fons pla, les orres una mica altes, pues, per portar una miqueta de xarxa, en fi. Pues, simplement és una embarcació petita, però que ha d'estar una mica pensada i adaptada per aquest tipus de pesquera concreta.
Per tant, serveix per pescar cranc blau i poca, bueno, alguna cosa més podrà pescar, però vull dir, és una embarcació, pel que dius, específica.
Sí, sí, és bastant específica. Sí que podria anar a altres pesqueres de xarxa i d'arts menors, però sí, estan fetes i pensades per anar de moment a aquesta pesquera, tot i que més endavant, si s'haguessin de reacondicionar, pues es podria fer també.
Com l'heu dissenyat? Perquè, clar, evidentment el cranc blau és una espècie recentment arribada a Catalunya, és a dir, fa raríament pocs anys que la tenim aquí. La seu control, la seva gestió s'està fent des de fa 3 anys, 4 anys, no només, i vosaltres ja teniu una embarcació específicament pensada per la pesca d'aquest cranc. Com l'heu dissenyada, aquesta barca?
Sí, bueno, ja fa uns anys, com tu dius, que tenim aquesta problemàtica i no són aquestes dues les primeres que fem, ja n'havíem fet algunes. I la veritat, bueno, és relativament senzilla. És una embarcació, pues, el que dic, que tingui força manga, que tingui el fons pla i les orles força altes, pues, perquè tingui estabilitat, capacitat de càrrega, tot això amb una coberta alta perquè tingui les condicions mínimes de francobordo. Però bé, molt senzilla, una embarcació molt senzilla.
Suposo que amb motor no massa potent, no cal que tingui motor potent.
No, motors de fora bordada, pocs potents, porten això. Fan distàncies curtes per dins del riu Ebre, justament a la desembocadura, i no naveguen gaire.
Una de les qüestions que hem parlat alguna vegada i que ha estat clau per vosaltres és la modernització i la construcció d'embarcacions. És a dir, les feu de fibra, però algunes de les parts d'aquestes embarcacions les feu amb impressora 3D.
Aviam, d'aquestes 300 embarcacions que et deia abans, les últimes 60 les hem fet ja laminades al buit per infusió. Des de 2007-2008 ja vam iniciar a fer tots els cascos amb aquesta tecnologia, això ho seguim fent, i el tema del 3D, el que tenim és una fresadora 3D, una fresadora 3D de grans dimensions, i això ens permet, pues, des de fer motllos nosaltres mateixos per al nostre servei, tallar-nos els mamparos, tallar-nos els calços, tallar-nos quadernes, qualsevol element de l'embarcació que tenim prèviament dissenyat ja en 3D, ens permet tallar-ho amb tota precisió, feines que abans necessitava després un operari altament qualificat i que, ostres, hi havia allà moltes hores de marcar amb el llapis a l'orella, anar tallant, anar marcant, anar tallant, i això, pues, amb aquest avanç, no?, hem donat un salt, la veritat, que qualitatiu molt gran, tant al nivell construcció, sí, per a nosaltres mateixos, com a nivell de la comunicació amb el client, no?, durant la construcció i la visualització del seu projecte, del com es va fent.
Clar, això, primer, com deies, facilita i fa més fluida la relació amb el client, però també fa més econòmica la construcció. És a dir, al final estalvies temps, estalvies diners i fas una barca que probablement és més ajustada al que es necessita i al que és sostenible.
Bueno, aviam,
no?
Econòmicament, a la llarga, acabarà sent rentable, però clar, hem tingut una inversió inicial forta amb la màquina, i també, clar, necessites de personal qualificat per fer servir aquesta màquina. En aquest cas tinc un enginyer naval que vam estudiar la carrera junts i som amics des de fa molts anys, que es va incorporar ja fa un temps a l'empresa i està liderant aquesta part del projecte i és ell qui ho fa. Llavors, pues, sí que necessites una despesa inicial per a posar en marxa, però després, clar, hem vist que el període d'amortització serà molt curt perquè realment dona els seus fruits. La màquina, pues, ens dona aquesta versatilitat tan gran i el nivell de participació del client, perquè, clar, nosaltres quan li presentem una part del barco al client, de com serà, per exemple, la distribució de les lliteres, nosaltres abans de llançar-ho a la màquina, si el client vol fer un petit canvi, pues, està a temps de fer-ho. I el nivell de participació del client és molt gran i això, clar, fa que tu t'estiguis sent el que parlàvem abans, no? El traje a mida.
Hem començat parlant del Saló Nàutic. Recordo parlar al president del Saló Nàutic quan vam ser fent el programa allà amb el Luis Conde, i em deia que cada cop que una persona compra un barco està treballant en favor de la sostenibilitat, i m'ho raonava dient: un vaixell nou és més sostenible, consumeix menys combustible, si s'ha de córrer, corre més, a més el seu disseny és més modern i per tant ofereix menys resistència a l'aigua. Bé, em justificava amb qüestions de fluidesa, sobretot la sostenibilitat de les noves embarcacions. Coincideixes amb aquesta visió?
Sí, clar, totalment. Aviam, tu no pots comprar una embarcació que tingui molts anys amb una embarcació nova d'ara, feta amb els últims materials, que sigui més lleugera. Per exemple, el que deia del laminat al buit per infusió. Abans es laminava manualment i les emissions d'estirè venen a l'atmosfera. Ara, al fer laminat al buit, les emissions d'estirè queden entre el plàstic, el procés de catalització i cristal·lització de la resina es fa dintre del plàstic, dintre la bossa, i després, quan ho traiem, aquest procés ja s'ha acabat. Queda tot allà recollit. En quant a motorització, els motors d'avui en dia són molt més eficients, amb un nivell d'emissions molt més baixos. Evidentment que no podem comparar les embarcacions d'abans a les d'ara. Suposo que una mica amb tot ha passat, no? Telefonia mòbil, vehicles, pues el nostre sector, evidentment que això també es passa.
Aquests són els projectes que esteu desenvolupant actualment, però hi ha un element que amb aquest punt d'inflexió amb el qual parlàvem abans, que es va produir aquest incendi que va fer que us d'alguna manera us haguéssiu de reinventar, sembla que ha agafat empenta, que és el repair and refit, és a dir, tot el que és el manteniment de les embarcacions que ja han estat construïdes i que ja estan en funcionament.
Sí. Abans estàvem al cor del Delta, no? A la carretera del Poble Nou, entre la Ràpita i el Poble Nou, i arrel de l'incendi ens vam haver de moure d'allà, i ara estem al port de la Ràpita. Estem a la punta del moll, a una nau que hi havia allà, i arrel d'això, pues, aquesta nova ubicació, la veritat és que des 2019, que vam començar ja 2020, vam doblar la facturació en quant a reparació i manteniment, i 2020 a 2021 no tornarem a doblar, però sí que en el context en què estem així una mica de pandèmia i tot, superarem un altre cop la xifra de l'any passat. En el qual, bé, és una cosa que també ens agrada, no?, el fet de poder estar allà i poder aprofitar-nos d'això, perquè, clar, nosaltres vam estar, abans era una línia de feina que no teníem i que ara m'he incorporat, i la veritat és que molt bé.
La pandèmia ha anat bé pel sector nàutic? És a dir, és evident que els anys de pandèmia no, és a dir, que el 2020 no, però el 2000, o com a mínim els primers 9 mesos del 2020, però el 2021... Sembla que és coincident el fet de dir que no només hem recuperat, sinó que estem una mica per sobre.
Aviam, nosaltres, amb el tema de la pandèmia, el que és el tipus d'embarcació professional, de pesca, d'aquicultura, això ho hem continuat construint, el que és nova construcció. El que sí que hem notat és que tenim alguns projectes de reforma grans per a embarcacions dedicades a Balears, sobretot a la zona d'Eivissa, per a tema de xàrter d'estiu, que aquests projectes sí que ens van caure per al tema del tema Covid. Estan allà encara al calaix, esperant una mica a veure quan ho posem en marxa. però per la resta que dius tu, sí, totalment. Aquest aeronàutic, el comentari que hi havia entre els expositors i una mica entre la gent del sector era que les coses estaven anant molt bé, que estaven força ventes o força gent interessada, i durant aquestes setmanes pues, s'està treballant tots aquests contactes que s'han fet i a veure si s'acaba materialitzant, però tot apuntava a que les coses sí, que tornaven a rutllar.
És sorprenent, no? És a dir, no deixa de ser curiós que després d'una època tan complicada econòmicament, al final, d'alguna manera ens anem sortint. Això sí, com deien des de Ports de la Generalitat, sempre amb embarcacions petites. És a dir, que és un país on el 80% d'embarcacions són de baixes, són de petites eslora.
Sí. Al final és el que fa disfrutar més a la gent, no? L'embarcació petita és el que arriba més a tothom, és el que és més assequible i és el que més funciona.
Doncs són, evidentment, perspectives de futur que d'alguna manera marquen una mica de tendència. Quins projectes teniu per d'ara en endavant?
A veure, mira, ara mateix estem participant en un projecte d'hidrogen verd. Aquest divendres fa una presentació a la Cambra de Comerç del projecte Hidrogen Verd Catalunya Sud. Nosaltres hi participem en un projecte d'una embarcació. Encara no hi podem parlar de manera pública, esperem que aviat podem donar alguna bona notícia, però estem participant en aquest projecte juntament amb Port de la Generalitat també, perquè el Port de la Ràpita es pretén que sigui un port autosostenible, i part d'aquesta autosostenibilitat energètica passa per la generació d'hidrogen verd, no? A través de plaques solars i energia eòlica, pues poder produir aquest hidrogen verd i que la Ràpita sigui un primer punt o un dels primers punts on podem abastir hidrogen verd a les primeres embarcacions d'hidrogen verd. Aquí és on estaríem nosaltres.
El futur de la sostenibilitat passa per l'hidrogen verd més que per l'energia eòlica o l'energia elèctrica?
Bé, és que al final l'hidrogen verd és una forma d'emmagatzemar aquesta energia i de poder-lo transportar i de tenir-lo a bord. La manera de produir-lo és captar-ho a través d'eòlica o de solar, i en embarcacions ens pot donar un gran resultat. De fet, ja estan havent embarcacions que estan funcionant, embarcacions de grans dimensions, i el resultat és molt bo.
I obliga el redisseny de l'embarcació o no? És a dir, s'ha d'adaptar o l'embarcació a aquest tipus de combustible, o en principi...
En quant a les formes del casco, no. Simplement és en quant a la forma d'emmagatzemar combustible. En lloc de portar un combustible tradicional, com era ara la gasolina o el dièsel, pues portaries pues una pila d'hidrogen. I bueno, hauries de portar-ho emmagatzemat d'alguna manera ventilada, d'una manera pues que compleixi les condicions de seguretat i ja està.
És molt curiós tota aquesta preocupació que està havent pel medi ambient i que en el sector marítim està costant que arribi. És a dir, un sector que sembla que hauria de ser ràpidament senzill la implementació d'energia neta, no? Més que els cotxes, que el fa servir tothom, que n'hi ha més, que... És curiós veure com aquí es complica molt tot.
Bé, la nàutica a vegades som els últims que ens arriben les coses, tant per a bé com per a mal, no? I en aquest cas, pues sí, ja sabem que és un sector que té un punt més de complexitat, no? Per espai, per l'ambient marí, per el nivell de salinitat i per una sèrie de coses que no tothom hi pot accedir tampoc, i clar, pues a vegades costa una mica més que acabi arribant el producte marítim. Sempre acostuma a sortir abans del producte terrestre o més industrial, no?
Quan em parlaves d'aquest hidrogen líquid, és esbarjo o és pesca professional?
No, en aquest cas seria una embarcació de... I, bueno, de fet, hi ha dos projectes en aquest cas. Un seria una embarcació de passatge i l'altre seria una embarcació de càrrega comercial, diríem.
Una petita embarcació de càrrega comercial.
Sí.
Doncs són projectes que, evidentment, s'estan desenvolupant al nostre país i que tenen la zona del Delta, la zona de la Ràpita, com a eix, com a lloc clau per mirar de desenvolupar-se. En tot cas, és un exemple del molt que s'està fent des de les drassanes catalanes en favor d'una nàutica molt més sostenible i molt més curosa amb el medi ambient. Ara només falta que... d'alguna manera es popularitzi la nàutica, que es trobi la clau perquè tothom tingui accés a poder navegar.
Sí, a veure, tu quan et mires xifres del número d'embarcacions que hi ha per habitant i compares les nostres xifres aquí, de Catalunya concretament, amb països nòrdics com Noruega i Suècia, ens guanyen per golejada, per autèntica golejada. Dius, com pot ser que aquella gent tinguin més embarcacions per habitant que nosaltres, que tinguin més cultura de mar que nosaltres? O aquí ho venem com un producte de luxe, o hi ha gent que encara té aquesta percepció, o tenim la sort de tenir un país tan divers, amb unes muntanyes tan meravelloses i un interior tan meravellós, que la gent, escolta, tu les diversifiquen, que jo deixo una mica de tot i no tothom té embarcació.
Bueno, qui fa això és perquè no ha provat de navegar, perquè si proves de navegar, anar a la muntanya és meravellós, però també navegar ho és, i jo crec que l'any ens dona prou estacions i prou temps per poder fer les dues coses en moments diferents. Vull dir que es tracta de provar-ho, és el que promovem des d'aquí.
Sí. Bueno, aquests últims anys hi ha molta gent que està disfrutant d'embarcacions de lloguer, de charters, que tot i no tenir embarcació pròpia, està funcionant tot aquest sector i la gent està disfrutant molt aquest sector, tot i no tenir embarcació.
Miquel, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta tarda i compartir aquesta estona de ràdio. Molta sort als projectes que teniu per endavant, molta sort en aquest objectiu de sostenibilitat en el qual hi participeu, i que es mantinguin el nombre de comandes, que tingueu les drassanes plenes d'embarcacions en construcció.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, per compartir aquesta estoneta, i enhorabona per la vostra tasca, que també déu-n'hi-do la feina que feu de divulgació i d'estar sempre al costat del sector. Així que també moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Fins després. Doncs és en Miquel Nicolau, el propietari de Drassanes Nicolau, que ens ha estat reflexionant sobre l'actualitat del sector de les drassanes del nostre país. I arribats a aquesta hora de la tarda, quan són 6:15, què us sembla si escolteu una miqueta de música de la mà d'en Josep Lluís Vidal?
Avui viatgem en el temps a 1963. Sí, són els californians Beach Boys, una banda de rock o de surf rock formada a principis dels 60 i liderada pel cantant i productor Brian Wilson. Segurament aquest tema és un clar exemple de l'èxit de la banda, una cançó que podríem dir és gairebé un homenatge a la pràctica del surf. Surfing USA es va publicar com a single el 4 de març del 1963 i és el tema que dona nom al segon disc de la banda, que es publicaria setmanes després. Un disc que va assolir la distinció de disc d'or per les seves vendes. El tema Surfing USA va ser escrit per Brian Wilson, que de fet fa de veu principal. La cançó va arribar ràpidament al número 2 de les llistes de vendes nord-americanes. Va trigar una mica més en fer-se un lloc destacat al Regne Unit, concretament no va ser fins l'any 1965, on va arribar a ocupar el número 17. Surfing USA no va estar exempta de polèmica, ja que instrumentalment s'assembla molt a Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. Comprovem si és veritat? They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Sí, claríssimament, és evident. Clar, això va originar una disputa legal pels drets d'autor entre Wilson i Berry, que finalment va acabar amb el reconeixement de part del crèdit de la composició a Chuck Berry. We'll all be planning out a room. We're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. La història que hi ha al darrere de Surfing USA és ben curiosa. Brian Wilson tenia una relació de parella amb una noia que es deia Judy Bowles. Aquesta noia tenia un germà, Jimmy Bowles, que era un apassionat surfista. Brian Wilson va tenir la idea d'escriure una cançó sobre surf i mencionar llocs on es practica, que la qual cosa va demanar a Jimmy Bowles una llista de llocs surfistes que conegués. És per això que a la cançó es mencionen ciutats conegudes per la pràctica del surf, la majoria situades a Califòrnia, però també dos a Hawaii i una a Austràlia. La portada de Surfing USA no deixa lloc a segones interpretacions amb una imatge d'un home fent surf. La imatge és del 1960 i es va fer per una coneguda revista de Surfage. Everybody's got surfing, surfing USA. Everybody's got surfing.
Avui hem conegut una mica més de Surfing USA. Everybody's got surfing USA. Yeah, everybody's got surfing USA. El preu del peix.
I després de ballar una mica a ritme de Beach Boys, després de fer surf als Estats Units, ens anem a fer pesca al Delta de l'Ebre. I és que volem conèixer el preu del peix que avui ens porta precisament a Terres de l'Eduard.
Doncs sí, els Estats Units de Catalunya, aquí al Delta.
Bueno, vosaltres éreu Chicago, no teníeu...
Sí. Sí, eh? No, tu...
Chicago, això?
Home, sí, ja et dic que tenim molt de nord-americans, també. I hem parlat de surf abans, però aquí som molt al kitesurf.
Sí,
ja en parlarem,
sí,
també.
Què et sembla si deixem de fer kitesurf i fem una miqueta de pesquing, de pesca, vaja, pesquing time?
Doncs sí. Si anem a conèixer com ha anat avui la subhasta de peix aquí a la confraria de pescadors Sant Joan, i per això ens acompanya Sarai Fresquet, qui és la responsable justament de subhasta.
Què tal, Sarai? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu això del surf et va o no gaire?
No faig gaire.
No, ni el kite tampoc, eh?
No. Però té raó, Eduard, que aquí hi ha molta afició.
Sí, a més avui, Sarai, que fa un vent que,
sí,
i que segurament ha perjudicat, o no, ara m'ho explicaràs, la jornada de pesca.
Bueno, la jornada de pesca, a pesar de que ha fet vent, han hagut moltes caixes, però a poca veritat, perquè ha sigut més aviat peix que s'agafa al riu i a la desembocadura. Mm-hmm. Al fer vent, les barques no han pogut sortir a la mar i han pescat més cap al riu i cap a la seva desembocadura.
I quines espècies s'han agafat avui?
A veure, doncs, com sempre, principalment cranc blau. Han hagut quasi 1.500 quilos de cranc, a un preu mig de 2,80. Després també he tingut molt de pot, 600 quilos de pot, a 8 euros i mig. Molt de lliçal també, quasi 300 quilos, a un preu mig de 1,60 €. També hem tingut dorades, uns 127 quilos, a 10 euros. I després hi ha llobarro també, 30 quilos de llobarro a 18 euros. I després hi ha marisc. Han tingut tallarina, quasi 70 quilos de tallarina, a 19 euros. I les navalles, una cinquantena de dotzenes, a 5 euros i mig.
Ostres, déu-n'hi-do, poca varietat, però molta varietat també, respecte, si ho comparem amb segons quins altres dies.
Sí, no, el que passa és que el peix més de les barques que surten a la mar, com ara l'enguado, palai, sèpies, tot això avui no n'ha hagut.
Avui no n'hi ha hagut pel vent, però sí que, dius, explica'm-nos una mica això, que ho entenguem, quan dius que pesquen al riu, vols dir just de la zona de la desembocadura, no?, entre aigües,
són peixos d'entre aigües. Més o menys és per la zona de riu mar, del port, fins a la desembocadura.
Perquè les onades, per exemple, són peixos d'aigua salada, ho dic perquè la gent... Igual,
sí, el que passa és que, clar, ja sí, a la part final del riu Ebre hi ha una mescla d'aigua dolça i salada.
Sí. Que és el que dona també este sabor particular.
Molt bé, és el que fa tan especial, i tant.
Sarai, són bons preus o mals preus? Perquè segons quin peix, durant les diferents èpoques que hem anat veient al llarg de l'any, varia,
sí,
i molt.
A veure, la tallarina a quasi 20 euros està molt bé de preu, a quasi 20 euros. Més de valla, si no, és molt bon preu per al mariscador. El cranc va més barat que l'estiu, però s'ha de fer molts de quilos. Llavors, el còmput total pues, també el surpes també la jornada als pescadors. I després el lliçal, pues, bueno, a 1,60 € a l'agafar-se també tants de quilos, pues, també el surt bé la jornada. No és un preu massa bo, 1,60 € pel lliçal, però bueno,
sí,
quan agafen tanta quantitat... Sí?
Sí, sí, dic que ho deia justament per això, perquè és un preu relativament baix i, sí. I vaja, era per curiositat, simplement. Ara, per exemple, posem per cas, serai les orades a 10 euros el quilo d'orada, no?
Sí,
això
quan
ho anem a comprar al mercat, quan se li suma, més o menys?
A veure, això depèn de cada mercat. El que passa que jo aquí t'estic dient un preu mig, per exemple, no? Però jo he tingut dorades de quasi 2 quilos i dorades que a millor feien 200 grams. I llavors, claro, al fer preu mig surten 10 euros del total de les dorades que avui s'han venut. Però sí que s'ha de tenir en compte que sí que ha baixat bastant el preu de la dorada. Encara depèn del tamany de la dorada, doncs...
Se ven millor...
Claro, se ven un preu o un altre. A vegades no té per què, com més gros, més preu, perquè, per exemple, el que passa en les dorades i el que passa en els llobarros, a vegades va més car el que són el tamany de ració, el que pots vendre en un restaurant o la senyora que va a comprar al mercat, va més car que no pas amb els tamanys tan grossos que un diu això ho compro i això que faig.
Clar, sí, clar. Bé, depèn de cadascú, no? Al final, en tot cas, avui considerem que malgrat lo ben ha sigut una bona jornada de pesca al Delta de l'Ebre, a la Confraria de Pescadors Sant Joan, i has parlat de polp, que a mi personalment també és un dels productes que m'agrada més, n'hem parlat poc, però que ara que és que comença la temporada ja.
A veure, vam fer l'agost, vam fer vida, ara al desembre ne tornem a fer, però ara sí, ja estem fent la campanya del polp.
Un polp boníssim, Josep Maria, no sé si tu ets més de polp o de...
No, jo sóc de polp, absolutament, sí, és a dir, un bon polp a la gallega, amb, jo amb una miqueta de pimentón picante i un raig d'oli, d'aquest oli bo, d'aquest oli de les Terres de l'Ebre, o del Lleida també hi ha un bon oli, però bé, allò, escolta'm...
Sí, però Lleida de polp n'hi ha poc.
No, home, no, polp a Lleida no en tenen gaire, només els faltaria això. Però escolta'm, agafem el pop vostre, l'oli vostre i el pimenton i tal i escolta'm, tenim un sopar extraordinàriament bo, tu, o sigui, no hi ha més. Mira, Sarai, saps què et dic? Que me'n vaig a buscar polp. I gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Vale, gràcies,
Batros. A reveure, molt bona tarda. És que ara m'has fet venir gana, Eduard, ara m'has fet venir gana.
Sí, així estic jo fa estona.
Escolta'm, i després és molt important, jo sóc panarra, t'ho haig de dir, ho he de reconèixer, jo sóc panarra, a mi m'agrada acompanyar les coses amb pa, un bon pa d'aquest així, ben fet.
Del Delta, de pa del Delta.
Sí, de bo, de la benzinera, tant se val, però vull dir que un bon pa d'aquests que tan aviat el pots menjar com fer que no entri el vent per la finestra, ben posat allà, és fantàstic, saps? Està bé.
El pa de la benzinera, és que no aniries mai a comprar pop a una benzinera?
Home, no. Bueno, no ho sé què dir-te, A les neveres hi ha de tot. Escolta'm, des d'aquí una salutació al gremi de benziners que fan una feina extraordinària. Fins demà.
Exacte.
Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la Terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Colom i el Principat, noi. Has arreglat. Ahà.
Visca en un trist blau gris, jo n'hi busco la sortida.
on m'hi entrebanco i a dir on hi ballo la dansa del risc. Canvio temps per rialles venc la por. Sóc a Romia, ja fugit, ho hauràs d'atrapar de nit. Però quan arriba la festa major, la plaça s'omple de colors. Camisa ballana, aixecant porrons, i a cada racó un ball de bastons.
Quan arriba la festa major,
desapareix tot dolor. Sí. Gegants i capgrossos fent processó, mentre l'il·lustre rumia el pregó. Sí. Del balcó, pel domàs del Vall del Drac, mentre guardo la rutina ben lligada dins del sac. L'olor del dia a dia diuen que es va transformant per la pólvora que encén, la que acaba el caram al vent.
Sí. Quan arriba la festa major,
Ràdio L'Escala,
la xarxa.